Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la Municipal de Sitges. Encetem una nova edició del Temps de Descompte, avui dilluns 21 de novembre de 2016. Per fer d'aquí uns momentets el que ha estat la jornada número 12, tant a primera com a tercera catalana de futbol. De l'empat, amb cert regust de victòria, sens dubte, del Sobrense ahir a Cambrils, davant el filial del Reus. El gol d'Alejandro Pascua en el descompte va propiciar amb el 2-2 final d'un Sobrense, això sí, cal dir-ho, plegat de baixes i a l'espera d'incorporar algun que altre jugador. Tant és així que ahir en Josu Julián, el tècnic del Sobrense, ja va avançar que el proper en arribar serà un central. Hem de parlar també del segon triomf de la Unió Esportiva Sitges a Aiguadols, 2-0 davant l'Olivella amb dos gols d'Àlex Pérez en el tram final del partit o del bon punt que va sumar amb el Sobrense B a Òdena gràcies a l'empat a 0. D'aquí uns moments, també com cada dilluns, saludarem Isidre Gómez perquè ens faci el repàs de marcadors dels equips de la Blanca Subur, destacant, com no, el que va ser la victòria de la juvenilada preferent al camp del Sant Feliuenc. Bloc poliesportiu, derrota del bàsquet Sitges 55-73 davant el Club Bàsquet Mollet, quarta derrota consecutiva. Mal moment per als homes d'Edu Piñero, que reclama a l'equip que torni a recuperar aquella intensitat del principi de temporada. També, evidentment, els parlarem del que ha estat la novena victòria consecutiva del Club Patí Subur Sitges. Dissabte li feia 9-2 al Cambrils, és líder en solitari. Bàsicament també perquè el Monjo se'n va descansar en aquesta jornada i, atenció, perquè el proper partit, el de la setmana que ve, o el d'aquest proper cap de setmana, dissabte per ser més exactes, serà a la pista del Monjo, el que es perfila com a gran rival aquesta temporada per al Club Patí Subur Sitges. Són les 4 i 3 minuts de la tarda, tot això i més en aquesta crònica esportiva del Temps de Descompte fins les 5.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Zero 12. La Generalitat al teu costat.
M'emocionen els racons de Catalunya plens d'art i d'història.
Sabies que part del nostre llegat cultural està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat? L'art rupestre, Poblet o les esglésies romàniques de la Vall de Boí?
Els nostres genis ens han deixat aquesta riquesa que milions de persones d'arreu del món venen a contemplar.
La UNESCO també ha declarat patrimoni immaterial tradicions com la Patum de Berga o els castells.
Entra a patrimoni.gencat.cat. El patrimoni català com mai no l'has vist. Voldràs gaudir-lo.
012. La Generalitat al teu costat.
Sintonitzeu Ràdio Maricel al 107.8 de la freqüència modulada.
Són les 4 i 5 minuts de la tarda. Comencem ja a fer aquest repàs del que ha donat de si en aquest darrer cap de setmana esportiu. Resultats del futbol base, resultats dels equips de la Blanca Subur, que ens facilita com cada setmana l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Destacant, evidentment, aquesta victòria 0-1, victòria al cap i a la fi, que va arribar en els darrers instants del maig de la juvenil A de preferent al camp del Sant Feliuenc.
i en extremes com la setmana anterior. O sigui, ens faran patir aquesta gent.
Bé, doncs si el final ha de ser aquest, doncs fantàstic.
I tant. Continuar sumant, que és el que importa.
Sí, crec que és la primera fora de casa, em sembla.
És la primera victòria fora de casa.
Doncs benvinguda sigui. Benvinguda sigui.
Que en vinguin moltes més.
Una victòria fora de casa sempre és important. Per sumar quants punts més, millor. L'equip de la Blanca, que a poc va pujant algun lloc a la classificació. Hem començat per aquesta victòria del juvenil A. Pel que fa a la resta, Isidre?
Doncs mira, direm del juvenil B, que va suspendre el partit als 48 minuts.
Va haver una mica de cacau, ens van dir.
Va haver-hi una petita tangana, invasió de camp, no havia esclat del tot ben bé, però així va ser, que un petit enfrontament entre dos jugadors, que s'hi van a posar-hi uns quants més, i després va saltar algun del públic, i doncs, bueno, l'àrbit va suspendre el partit, i suposo que ja l'acabarem més avant. O si no, que el donin per suspès definitiu, que anàvem guanyant 1-0 i ja està.
Sí, però amb gairebé tota una segona part per jugar, és difícil que el comitè no digui que s'ha de continuar jugant, però bé, en fi.
És una llàstima suspendre partits per aquestes causes.
No, evidentment. Evidentment, de brètol sempre se'n troben a tots els llocs, com aquell que diu. Seguim.
Continuem. Mira, el cadet A va guanyar 1-2 al camp del Sant Ildefons. El cadet B va perdre el camp del Vila Fundació Leti Vilafranca per 8-4. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar el Vilanova i Geltrú per 7-0 a Pinsbens. També a Pinsbens el B va guanyar la Martinenca per 5-0 i finalment el infantil C va guanyar el Barça Vilanova i el Geltrú per 2-0. En categoria L20, l'A es va imposar 1-8 al Sant Sadurnià. L'L20B va empatar 1-1 contra el Vilanova i el Geltrú C. L'Alevin C va guanyar 2-4 al camp de la Ciutat Cooperativa. L'Alevin D va guanyar per un ajustat 6-5 al Castellví de la Marca, a Pinsbens. I l'E va perdre per un contundent 9-2 al camp de la Granada. I finalment també el F va perdre per un altre contundent 9-2 contra la Unió Esportiva Sitges al Municipal d'Aiguadols. En categoria Benjamí, el Benjamí A va perdre contra el Futbol Club Barcelona, i hem de dir que els nanos es van defensar com van poder, però el resultat final va ser de 2-6. El B va perdre a Viladecans per 3-2, el C va guanyar Pinsbens 6-2 contra el Ruc de Villes, i finalment el D va perdre per 4-1 contra el Sant Cugat Sesgarrigues. I fent la meva estadística aquesta que faig, 9 victòries, un empat, 6 derrotes, i un suspens, no ho veurem.
Bé, doncs, pendents del que pugui dir el comitè sobre aquest partit de la juvenil B, doncs aquí ho deixem. Són les 4:09, Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona setmana, adeu-siau.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Fet, doncs, el repàs d'aquests marcadors de futbol base, ens hi posem ja a la primera catalana, grup segon, per repassar el que han estat aquests resultats de la jornada número 12, destacant, com no, el 2-2, com dèiem, en començar el programa del Sobrense al camp de l'Enreus Deportiu B. Avança, però, com dèiem, resultats i classificació. Jornada número 12, en resultats, Jesús i Maria 1, Sant Ildefons 4, Sant Cristóbal 2, Viladecans 1, Sant Boian 0, Balaguer 1, EFA Calmaselles 4, Morell 0, Vilanova 2, Vistalegre 1, Lleida B 0, Alpicat 1, Igualada 3, Rubí 2, Vilaseca 1, Rapitenca 0 i a l'eixar esmentat Reus Deportiu B 2, Sobrense 2. I de moment, com aquell qui diu, el Sant Cristóbal va aguantant metge. Una jornada més, es consolida al capdavant de la classificació, suma 27 punts al conjunt de Terrassa. Segon el Balaguer amb 25, 23 per EFA Calmaselles i Vilanova, que va patir de nou per superar amb el rival d'ahir, el Vistalegre, un Vistalegre que fins i tot s'avançava al marcador a l'alumne Zobrés. El Vilanova és quart, com dèiem, amb aquests 23 punts. 21 per a Sant Boià, 19 per Vistalegre, Sant Ildefons 18, 17 per Viladecans i el Picat, 16 per Enreus B i Rapitenca, 16 punts també per Lleida B, 15 punts per Vilaseca, el Sobrense, que tot i tenir un resultat positiu. Ha perdut un lloc a la classificació, ha baixat un lloc, volíem dir, és 14è amb aquests 13 punts, i a la part baixa tenim Igualada amb 11 punts també per Rubí, Jesús i Maria penúltim amb 6 i amb 2 puntets al Morell. La pregunta que, home, ens ve ara mateix al cap, fins quan aguantarem el Sant Cristòbal? Bé, doncs ja veurem. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Sorprenent.
Molt sorprenent.
El del Sant Cristòbal, que surt a victòria per jornada.
Molt sorprenent. El que passa que em sembla...
Ha fitxat deixat... algun jugador, eh?
No, però em sembla que aquesta setmana, a part d'això,
sí?
Pitu, aquesta setmana no sé si té un enfrontament directe amb un de los de dalt, eh?
No ho sé, no ho tinc ara la propera jornada, però en qualsevol cas no deixa de ser sorprenent la trajectòria que té el conjunt agarenc, no? Tenint en compte doncs, que és un nou vingut a la categoria, però que, bé, l'única explicació que tenim és que, evidentment, tenen bons jugadors, té un bon equip, però que estan aprofitant una miqueta aquesta dinàmica guanyadora que ja tenien de la temporada passada. Més enllà d'això, doncs, la pregunta, doncs, fins quan aguantarà?
Doncs no se sap, el que passa que està en el millor moment i doncs segur que aguantaran, eh? Tenen en compte que ja han jugat amb el Balaguer i van acabar guanyant allà, com van guanyar 0-2, i que el Balaguer va fer la seva feina aquí, al camp del Sant Boià, un Sant Boià que des que va marxar l'entrenador, doncs d'aquella païssa que van rebre amb el Vista Alegre i va marxar l'entrenador, no va marxar, el van portar fora.
Sant Boià que...
Doncs ha perdut força i punts, no?
I punts, està en 21, està a 6 del líder, que és, com dèiem, el Sant Cristòbal, està a 4 del Balaguer, que és el segon, vaja, no, tampoc està tan lluny, però bé, ja són dos partits.
Sí, el que passa que perdia amb el Balaguer a casa 0-1,
i doncs, és un cop, és un cop.
Clar, això passa factura, no? I a més el Balaguer d'aquesta manera, doncs és l'equip que més opcions pot tenir, perquè és el més fort, el que està més equilibrat, el més conjunt. Ara per ara el Sant Cristòbal és el que està marcant una miqueta de diferència. Ara la dubte és si aguantarà fins al final Sant Cristòbal. En canvi el Balaguer segur que aguantarà fins al final, i fins i tot jo penso que la segona volta el Balaguer marcarà una miqueta la diferència.
A la part baixa, com dèiem, Morell, Jesús i Maria d'entrada són els dos equips que pitjor ho tenen per aguantar aquesta temporada primera catalana. Després ja tenim equips com el Rubí, l'Igualada, compta l'Igualada que continua sumant de la mà de Dani Gimeno, que serà el proper rival del Sobrense aquest diumenge al Municipal de Guadols, que diuen que es podria reforçar amb Adri Alonso.
Sí, té molts números.
Adri Alonso té molts números per acabar incorporant-se a l'Igualada.
El que sé que té la base allà és el Contreras, Carlos Contreras ja té la base, avui l'han donat la base al Carlos Contreras, i doncs, per lo que es comenta, i és segur, fitxarà pel Vilanova.
Apunta al Vilanova, sí senyor. Dos jugadors que el Sobrense havia tantejat.
Sí.
Però finalment s'han acabat decidint un per Igualada, altre pel Vilanova.
Sí, a veure, són dos bons jugadors, molt bons jugadors. Ara, jo penso que les mancances del Sobrense, si li fa falta algun altre jugador, potser no és endavant. Jo penso que la línia de davant del Sobrense té molt bons jugadors.
Sí, el que passa és que ara tens Didac lesionat, tens Josep Maria lesionat.
Sí, però clar.
Ahir van jugar Alejandro Pascua, Marc Navarro i Geri, ho han fet molt bé tots tres. No tindràs Geri diumenge perquè va veure la cinquena groga ahir a Cambrils, per tant un mal de cap més per al Josu, un Josu que després ho escoltaran ja va avançar que el Sobrense està a punt d'incorporar un nou jugador, és un defensa central, per tant a reforçar una miqueta la línia del darrere. Ahir va jugar Alberto de titular per primer cop des que va retornar al club. Es nota la mà d'Alberto.
Es nota moltíssim.
Transmet una confiança, una seguretat, un saber estar...
Clar, és això, la veterania de l'Alberto.
Sí, sap... les indicacions, els companys...
Tot el seu moviment.
El pare atura't...
Sí, clar. És això, no? És un jugador importantíssim. A veure, la seva ausència realment doncs marcava una miqueta. calia doncs reforçar molt bé la defensa per no notar l'ausència de l'Alberto, però clar, i ja s'ha de reforçar bé, no?, amb el fitxatge de Sarabia, no?
Sí, s'entén també que el Sorense vol incorporar un central perquè sembla ser que la lesió de Capa va per llarg.
Clar, és això, no?, el tenir Capa lesionat, Capa que estava en el millor moment, doncs clar, el Sorense necessita quelcom més allà perquè doncs està molt justet. En defensa el Sorense està molt justet, no passa la línia d'atac com a la línia del mig, que ara sí que està ajuté perquè té també ausències significatives.
Sí, sí, Marcos García, a veure si pot estar per diumenge aquí amb l'Igualada. Didac, no? Difícil, jo crec que difícil, perquè està pendent d'unes proves que em sembla que li han de fer dilluns de la setmana que ve, per tant, difícil. Marcos Espigado, ahir el Josu ja ens deia que el moment està començant ja a agafar una mica de ritme, que el bo seria que jugués també alguns minuts amb el filial, no ara, sinó un cop passat festes. Adrià Creixell, que també és baixa, el Josep Maria ja ho he comentat, el Capa, en fi, que hi havia ahir uns quants jugadors a la graderia.
Clar, i quan parlem de mitjos, clar, és que clar, tu tens un central i el Didac l'Edgar pot anar a jugar al mig del camp.
Sí, bé, de fet Edgar ahir va començar al mig del camp i va acabar jugant de central.
I va tenir que acabar central, sí, sí. No? Però és la seva posició. L'Edgar és un jugador que al mig del camp doncs t'aporta molt, com t'aporta darrere, eh? Però clar, la seva línia és la del mig del camp. Clar, jo penso que aquí està la mancança de que li falta una miqueta al Sobrense per acabar de reforçar aquesta línia defensiva. No passa endavant. Clar, tu fitxes un Adrià Alonso sempre és una garantia, no?
És evident.
Però clar, també tens que valorar doncs que segur que l'entrenador i el club l'ha valorat, si pot aportar o no pot aportar-lo, això, si pot mantenir-lo o no pot mantenir-lo, si pot fitxar-lo o no pot fitxar-lo. Clar, sí,
no, no, és una qüestió econòmica, evidentment.
Aquests jugadors es mouen per l'econòmic, sí, aquest sí. No deixa el Castelldefels per venir al Sobrense per romanticisme.
Ja siguin diners del... o ja sigui ofertes de feina, que també...
Això del romanticisme ja...
Ha passat a millor vida. Ha passat a millor vida. És, sens dubte, un bon punt el que va sumar ahir el Sobrense a Cambrils, al camp de l'Enreus Deportiu B, i això que les coses no començaven gens bé, perquè al minut 8 el conjunt reusenc marcava el 1-0 en una acció que culminava el dorsal número 11, Xavi Fabra, en una acció per l'esquerra. Nito va estar molt bé ahir també, tot s'ha de dir, va salvar el 2-0 al minut 19 a una rematada de cap, gairebé a braç canviat, va aconseguir desviar la pilota. Sortosament, al minut 34, una gardela de Marc Navarro amb l'esquerra, un xut potent, sense pensar-s'ho dues vegades, va suposar amb el gol de l'empat a 1. Amb aquest resultat s'arribava a la fi dels primers 45 minuts. El Reus Deportiu B doncs va sortir fort a l'inici de la segona meitat. Ja al 60 va estavellar una pilota al pal, i al minut 64 una centrada per banda dreta la va aprofitar el recent incorporat Garrido per fer el 2-1. El Sobrense, allò que ho va intentar de totes les maneres, va tenir alguna ocasió, un xut de Villa, de falta, massa centrat, però que va atrapar el porter del Reus sense problemes. Minut 85, també un possible penal sobre Geri, que l'àrbitre no va xiular, i arriba l'acció al 92. Feia poquets minuts que Cristian Laguna havia sortit al terreny de joc i, vaja, va fer molt bé la seva feina, perquè va veure Alejandro Pascua solet allà a l'àrea, li va dir, té noi, fica-la tu. I Alejandro Pascua, al 92, com dèiem, amb un xut ras, sec, molt ajustat al pal, aconseguia l'empat a 2. Evidentment, no cal dir, s'ho poden imaginar, un gol molt celebrat, Toni.
Molt, molt, molt.
Perquè és un punt... No direm que el partit d'ahir era de caixa o faixa, però que al Sobrense li convenia molt trencar aquesta dinàmica.
Sí, sí. I a més, quan feia referència a aquesta Laguna, m'alegrava molt, perquè doncs, si ja va fer un partidàs amb l'Òdena, no va mullar, però va treballar molt per l'equip, que ell va tenir la recompensa i el premi de poder anar amb el primer equip doncs a reforçar-lo, no? I va tenir els seus minuts i sobre va tenir el seu premi, no? Una assistència magistral d'ell, doncs a donar l'empat al Sobrense. M'alegro molt perquè jugadors així és molt important per als clubs. Són jugadors que no s'acaben mai perquè són jugadors que sempre tenen entrega, no? Sí. I si un jugador està
entregat... I sempre tenen alguna coseta, no?, que donar-te.
Sempre tenen coses que donar-te, i això és la gran feina que fa sempre el Sobrense, que manté aquests jugadors, el cas d'Alberto, el cas de Cristian Laguna, Laguna, tots aquests jugadors que no acaben...
Il·lustres veterans, que evidentment fan que no sempre van, molta falta.
Que no se'n van perquè sempre los necessites.
Són les 4:20 de la tarda, moment d'escoltar les declaracions de Josu Julián, evidentment més satisfet que no pas aquestes últimes jornades, aquest empat a dos final que té, com dèiem, regust a victòria.
Sí, bueno, ja és això també, una miqueta el que té el Suburense, que bueno, aquest esperit l'havien de tornar a recuperar i sembla ser que avui doncs, ha vist, bueno, per exemple, per almenys l'actitud que portem des de Lleida, Almacelles, de donar la cara, de quan les coses no venen vendades perquè no venen vendades per la quantitat de baixes que tenim, doncs bueno, lluitem fins al final i avui, doncs mira, l'aportació de Laguna ha sigut clau. Ha fixat molt bé el rival, se l'ha trobat, ha tingut el temple aquest que té un jugador de la seva alçada i ha vist el Pasqua sol, i el Pasqua quan li deixa sol dintre l'àrea normalment la fica. La pena és que jo crec que amb el partit controlat que el teníem amb l'1-1 no hem aguantat una miqueta més la sortida en tromba dels capvis del Reus que ens ha fet mal a l'esquena. Si haguéssim aguantat aquests minuts que ho sabíem que podia passar, doncs bueno, arribar amb l'empat fins a última hora potser ens hagués donat alguna oportunitat de fer el gol de la victòria, però tal com s'ha donat el partit, òbviament content perquè pels xavals que veuen per almenys del seu sacrifici té alguna recompensa. Avui doncs, bueno, és un punt, però és un punt que al final de la Lliga pot ser molt bo.
Mm-hmm. I que pot canviar aquesta dinàmica, no? que parlàvem últimament. No?
Bueno, al final la dinàmica la suposo que la canviarà el paró que hi ha d'aquí 2 setmanes, que l'estem esperant, aviam si el Marcos es recupera, aviam si el Didac es recupera, aviam si l'Adrià Crecer es recupera, si el Capa recupera. Clar, són moltes baixes. Josep Maria, Marcos Espigado... Bueno, són baixes que són baixes de pes, clar. Però bueno, també hem demostrat que tenim fons d'armari, que avui ha sortit jugadors que no són tan habituals i que han complert a la perfecció i que davant d'un bon equip doncs han donat la cara i han demostrat que poden aportar coses de cara a un futur.
Mm-hmm. Tots hem parlat d'aquest esperit que avui, em sembla que ho has comentat, no? L'equip s'ha agafat fins l'últim moment.
Sí, totalment, ja ho heu vist. Crec que a l'equip no se li pot demanar més. Crec que bueno, fins l'últim segon ho intentem, ens surt millor o pitjor, però ho intentem, amb, com se dice, viento y marea, ho intentem, més no se'ns pot demanar. Torno a dir-te, juguem contra una estructura professional i donem la cara i empatem. Òbviament, l'ideal és guanyar, però a vegades quan no pots guanyar has d'intentar no perdre i avui era el cas, tal com s'ha posat el partit, minut 47 i mig, tu mateix, última jugada del partit. Bueno, afortunadament hem tingut un dia la fortuna de cara, perquè avui sí que és cert que, bueno, que el normal era no guanyar, però el futbol té això i ens hem d'agafar amb això i aprendre d'avui que fins l'últim segon hem d'intentar-ho, com ho vam fer la setmana passada, La setmana passada sense sort, avui amb una miqueta de sort i temple, però bueno, un bon punt que l'hem de fer bo durant la setmana, intentant recuperar gent i mirar el futur d'una altra manera.
Jo sóc aquesta plaga de lesions, miraves a la grada i veies gairebé mig equip. Sí.
Bueno, què vols que et digui? Mira, les lesions, bueno, el Marcos Espigado ja l'arrastrem de l'any passat, ara ja està entrenant, porta un mes entrenant i jo crec que després del paró ja començarà a jugar amb el filial per tenir minuts. I, home, Marcos García és molt clar, fins que no se li caiguin els punts no pot començar. I els altres dos, el Dida, que és una petita elongació al bíceps femoral i, bueno, suposo que, si no, aquesta setmana, després del paró també estarà. I l'Adrià Crecesi, que és una miqueta més preocupant perquè bueno, es va quedar clavat en el gran camp que tenim d'Aigua Dols i encara doncs, l'estan fent proves per aviam que té. I el Josep Maria ja és una lesió que ve des de l'any passat. Des de l'any passat té una tendinitis i quan li dona i divendres no va estar fi. Avui, si sigués a l'últim partit de Lliga, podia haver jugat, però jo crec que hem de ser serios i si hi ha un jugador que està per 100%, doncs un altre que no està, doncs no ens haurà d'esperar. I aviam si aquesta setmana recuperem, després que intentar que descansi i recuperar-lo física i mentalment.
Parlaves la setmana passada de possibles fitxatges. Mm. Bé, avui de moment aquí no hem vist ningú.
No.
És alguna cosa?
Sí, ja sí. No. Aviam, es vol intentar reforçar l'equip, i això ho sap tothom. Segurament portarem un central, però fins que no li donem a l'alta no s'ho puc dir per respecte. Mm-hmm. I després tot el que hi hagi al mercat ho rastrejarem. Ja us dic jo que no ens quedarem mirant, aviam si acaba algú o no. Ja us dic jo que l'Adrià Alonso no, que esteu dient, i el Carlos Contreras tampoc. No està en el nostre abast econòmic ni de lluny. O sigui, tota aquesta ventada que es diu... Bueno, no.
No estaven tantejats?
Tantejats sempre estan, perquè són jugadors que els coneixes, són persones que els coneixes, i si preguntes què us venia els Obrense, però... Quan parles d'economia ja no hi ha res més a parlar. Perquè no...
Clar, llavors no és cosa vostra, és cosa d'ells que evidentment no volen venir.
Clar. No, nosaltres, òbviament, els bons jugadors sempre els volem, però ja et dic, sense nervis, perquè hem demostrat avui que tenim grans jugadors. El Navarro avui ha ressorgit, l'Uber ha tingut minuts bons, el Geri, malgrat ser el blanc de les crítiques tota la segona part, crec que és una altra de les coses que ens ho hem de fer... mirar en bé, perquè clar, que la grada del Reus estigui intentant expulsar el teu millor jugador perquè no poden amb ell, això ens diu de lo bo que és aquest xaval. I després el passó, pues, què voleu que ho digui? Pues va cap a dalt, va a poc cap a dalt, s'està fent a la primera catalana i ja es veu. A poc a poc agafa confiança, a poc a poc encara, i quan encara no el paren, i quan té una oportunitat la fa. Ja et dic, tenim el que tenim, sense nervis, i intentar la setmana que ve fer un altre bon partit i puntuar, i si no, doncs calma i a seguir treballant, no s'acaba allò.
Et faig l'última, Jesús. Em sembla que avui el Geri ha vist la cinquena.
Sí.
Baixa per diumenge, sí. Un altre mal de cap.
Sí, bueno, ha vist la cinquena, què li farem? Això li passa a tots els equips. Bueno, si no l'hagués vist avui, doncs potser la veu la setmana que ve i no jugar després del paró.
Sí, les actuals circumstàncies, clar.
Òbviament, però això no pots controlar. Jo no puc mirar si li treuen o no li treuen. El Geri ha fet la seva feina, li han tret targeta. És una pena perquè no el tindrem la setmana vinent, però bueno, ja et dic, recuperem el Marcos, vindrà un altre jugador, bueno, pues tenim més jugadors, en els quals el Navarro, l'Over, tenim jugadors per confiar i tranquils. Hem recuperat l'Alberto, crec que s'ha demostrat que, bueno, que és un jugador que ve a portar amb calma, perquè porta 5 mesos, com qui diu, sense entrenar, però bueno, avui ha estat a l'alçada i això ens dona molta calma dintre de l'estructura defensiva de l'equip.
Bé, doncs, com li dèiem al Josu, un mal de cap més per diumenge que ve, ja que no podrà disposar de Geri. Geri, que ahir es va buidar, va fer un molt bon partit el davanter Sitjatà, però que, com dèiem, va veure la cinquena targeta groga, jugador que els que l'han vist jugar va al límit, no s'arronsa mai, i bé, a vegades això li juga en contra, perquè els àrbitres tenen allò, la mà calenta a l'hora d'ensenyar targetes. En qualsevol cas, Toni, aquest és el panorama, i pendents del que pugui passar diumenge amb aquest, entre cometes, nou Igualada de Dani Gimeno.
Sí, però també és un Igualada mortal, és un Igualada que també, doncs, pot perdre. I t'he dit això perquè doncs, va patir lo seu, per acabar guanyant el Rubí per 3-2, no? Doncs, clar, nosaltres tenim que demostrar aquí, doncs, que el Sobrense és el Sobrense sempre, que malgrat les bases, que això és molt important, perquè és que jo...
Hi ha una
és...
cosa... Perdona, Toni.
Sí.
Ho faràs millor, pitjor, tindràs més, menys sort, però... L'autèntica ADN d'aquest Sobrense és una miqueta el que es va veure ahir i el que s'ha vist sovint, que és això, no? Anar-hi, lluitar fins al final, és un tòpic, ja ho sé, però el Sobrense necessita d'això. sí, necessita d'aquest esperit.
És que,
i més ara, en les actuals circumstàncies, no? que ostres, mires a la grada, com dèiem, i tenies allà un mig equip.
Sí.
I clar, i quins jugadors?
Mig equip i
quins jugadors? I jugadors fonamentals a dia d'avui per l'equip.
Sí, 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 sí.
Això era així.
Clar, és així, i que no has tingut, i que sempre t'ha faltat algun jugador important i d'aquests significatius, no? Doncs que marquen diferències per a l'equip, no? Doncs sempre t'ha faltat, i tu amb això has anat fent, i torno a repetir, ho vam repetir l'altre dia aquí, doncs el Sorense, de malament, tan sol ha jugat dos partits. Un va ser Sant Cristóbal, que no li va sortir les coses, i l'altre va ser al camp del Jesús i Maria. En lo de més, el Sorens lo ha donat tot. Potser l'ha faltat una miqueta la sort.
Sí, palet de fortuna.
I doncs al final doncs lo ha aconseguit amb aquest empat, perquè fins i tot en Josu diu, mira, la sort que no ha acompanyat fins ara, no ha acompanyat en aquest.
La sort que no vas tenir l'altre dia amb el Lleida, per exemple.
Correcte.
Un partit que va acabar 0-1, però que el Sorens hagués pogut, com a mínim, empatar. Però en fi, això és aigua passada. 5:15 PM. Vinga, deixem la primera catalana i anem cap a la tercera. Una tercera catalana en el seu grup 12 que ens ha deixat aquests marcadors. Òdena 0, Sobrense Ben 0, Sitges 2, Olivella 0, Sant Cugat Sesgarrigues 0, Riu de Bitlles 3, Martinenca 3, Anoia 2, guanyant l'Anoia per 1-2. Al final la Martinenca es va endur el gat a l'aigua. Hortonenc 0, La Múnia 3, Vegas 1, Sant Pere Molanta 0, Piera 0, Joventut Ribetana 5. Un resultat, no direm que sorprenent, però en fi, que li faci 5 gols al Pierre al seu camp té molt de mèrit. El Carme 3, Cubelles 2 i el Calaf 6, Hostalets de Pierola 0. Després d'aquestes 12 primeres jornades, el Vegas continua líder amb 29 punts, segon la Juvent Ribetant amb 27, 26 el Sitges, que és tercer en solitari, 25 per a la Múnia, 24 per la Noia, 18 punts per Piera i Òdena, 17 per Calaf, 16 per Hortonenc, 15 per Cubelles, els mateixos que el Sobrense B, que és 11 ara mateix, 14 per Sant Pere Molanta, 12 punts sumen Riu de Bitlles i Olivella, i a la part baixa, Martinenca amb 11, Carme amb 10, Hostalets 7 i Cué, el Sant Cugat Sesgarrigues amb 5. Una jornada, aquesta dotzena, que no ha fet més que certificar, Toni, el que poc a poc es va ajustant, diguem-ho així, a la normalitat, no? El Vegas va fent, es consolida líder, la Joventut Ribetana sembla que poc a poc també va agafant un bon to, dèiem 0-5 a Piera, no és fàcil guanyar a Piera,
no.
I més amb un resultat tan contundent.
Sí, no, eh? I que la primera part ja guanyi 0-3,
sí.
No?
Uh-huh.
Que després
la Piera, que estaven dient que estava fent una bona campanya.
I és que és molt difícil de guanyar el camp del Piera, perquè a més no tens espais per a jugar, i jugar davant d'un equip que està molt acostumat a jugar i que venia de fer-li una maneta al Sobrense B, no? Que estava en un bon moment. A més, és un Piera que jo torno a repetir, segur que acabarà entre els primers, jo no dic que els tres primers, però sí que estarà dalt del tot.
Pot ser un bon outsider.
Sí, correcte, correcte. Mm-hmm. Com ho serà la Múnia, eh?
Oh, compte amb la Múnia. Sí, la Múnia, que està allà dalt també.
Compte la Múnia, que la Múnia pot decidir aquest campionat perquè està allà, perquè està ara en el millor moment i perquè doncs, és un equip que ha de tenir molt en compte. I els que no han jugat encara amb la Múnia, doncs trobar-se la Múnia pel camí no és fàcil.
Ara ho dic de memòria, Toni, però potser...
D'aquí dues setmanes, em sembla, després de l'aturada, no?
Sí, sí, sí. La Múnia és el proper rival en venir a Aiguadols, eh?
La Múnia és el proper rival de venir a Aiguadols.
De venir a Aiguadols, sí, sí, sí. Ara és Sant Pere Molanta fora, per als Sitges, ve una petita aturada pel pont de la Puríssima.
Correcte.
I el proper partit, que serà l'11, em sembla, bueno, el cap de setmana del 10 i l'11,
sí.
Ve quan ve la Múnia.
La Múnia, i s'acabarà l'any amb la Martinenca.
Al camp de la Martinenca, sí, senyor. Aquest és el calendari que té el Sitges. Un Sitges, Toni, que va guanyar 2-0 a l'Olivella. Una miqueta en la línia dels Sitges.
Sí, potser una primera part ensupida, la que el Sitges no va tenir ocasions, va treballar molt, va lluitar. De fet, la posició de la pilota i el treball era dels Sitges. L'Olivella estava ben col·locadet, no deixava espai. És conscient...
Aiguadols té una cosa, si tu jugues
col·locat,
mitjanament ordenadet, ben col·locadet, sense...
sense grans estralls, doncs pot ser una bona feina.
El rival ho té complicat. El rival ho té complicat. A la segona part, doncs, el Sitges va fer una sèrie de moviments, va sortir Ferran, l'Idris, jugadors com el Danny Mickley...
Que va jugar els primers minuts.
Que va jugar els primers minuts i no lo va fer malament, ho va fer bastant bé. Sortia a la segona part perquè doncs, el Iago Arenas havia vist una targeta. Rafa Porras, doncs molt sí. intel·ligent,
abans que l'expulsin,
lo va canviar abans que l'expulsessin, perquè tu saps que el Iago sempre juga...
Sí, sí, un jugador que també va fort. Va
molt fort, sí, sí. És un jugador que doncs és molt intens, no? Després sortia el Jordi Ayala, que també és un jugador que aporta ofensivament, són jugadors ofensius, va fer una sèrie de canvis ofensius, com el cas de Raúl, i doncs això va portar que ja en els últims 13 minuts doncs el Sitges pogué marcar primer doncs en una jugada en la que va fer una gran aturada al porter de l'Olivella, la pilota va quedar solta ja en un rebot d'un jugador de l'Olivella, doncs Alex Pérez remata i marca l'1-0 i ja 3 minuts després també en una bona jugada en la que reclamaven a l'Olivella fora joc, però per mi no hi havia, doncs l'Alex Pérez marcava el 2-0 i a partir d'aquí ja el Sitges va fer el que tenia que fer,
deixar passar els minuts
i se va portar els 3 punts, no? Un Sitges molt diferent a la segona part, perquè doncs ho deia, i de fet el Rafa ho diu clarament, doncs buscava una miqueta més d'arribada, ja que no l'havíem aconseguit la primera, a veure si la segona, ja que l'equip estava en tot moment posat en el partit, podia obrir la llauna.
És curiós, però la de dissabte va ser la segona victòria dels Sitges aquesta temporada a Aiguadols. La primera, ja fa un quant temps, va ser amb els Sant Cugat Sesgarrigues. Era això, Toni?
Sí,
setembre,
sí, sí,
potser.
Sí, sí, setembre. Setembre era sobre... Pues,
doncs, mitjans de setembre.
Mitjans de setembre, mitjans, sí, 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 mitjans sí. de setembre.
El Sant Cugat va ser un dels primers 16, rivals.
15, 16 sí, sí. de setembre.
Crec que va ser el primer rival amb trepitjar Aiguadols.
Sí, va ser la primera victòria i la segona...
Coincidia, em sembla que era la segona jornada, jo diria.
Era la segona
sí, sí,
jornada.
Sí, el Sitges venia de guanyar 1-2 al Camp de la Noia i el primer sí. partit a casa va ser amb el Sant Cugat i victòria 3-1.
Correcte.
D'ençà, el Sitges no havia tornat a guanyar.
No.
Hi ha dos empats aquí, amb l'Òdena i el Calaf.
El Calaf, correcte.
I dos derrotes.
I dos derrotes.
Covelles i Joan Dorribatana.
De fet, el Sitges ha jugat 6 partits aquí, 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes.
Sí, sí, de moment, 2-2. Moment d'escoltar Rafa Porras. Evidentment que entenem satisfet per aquests 3 punts, per aquesta victòria amb la Municipal d'Aiguadols, la valoració del míster del Sitges.
Sí, bueno, en general sí, vull dir, la primera part hem estat bé, hem generat 2 o 3 oportunitats força clares, la pilota no ha entrat, bueno, la segona part hem intentat fer 3 canvis pues, per augmentar una mica el nivell, els primers minuts hem sortit força endollats, després les coses s'han equilibrat, però bueno, després també el nivell físic nostre a partir del minut 70-75 es veia que físicament estàvem més sencers que ells i després també l'entrada del Jorge ens ha servit molt perquè la pilota aturada, les dues accions les ha ficat ell, tant amb el córner com la falta. I bueno, el que diguem sempre, aquí som un equip i és important que els jugadors de les segones parts pues, surtin com estan sortint últimament i content per l'equip i content pels jugadors també que han entrat a la segona part perquè també han posat el seu gra de sorra.
Feia falta guanyar a casa de local, s'havia guanyat un partit i aquest és el segon. L'equip sembla ser que ja comença a agafar aquesta dinàmica, no? de jugar en equip, de treballar força bé i que potser falta algunes vegades el gol, però bé, això ja arribarà, no?
Sí, a veure, el gol és intentem buscar-lo, però no és fàcil, el gol és el que es paga amb el futbol, però bueno, avui l'Àlex també ha fet 2 gols, que me l'alegro per ell, perquè de cara a l'autoestima pues, això pues, li donarà confiança. L'Àlex és un jugador que té gol, el que passa que a vegades pues, els davanters van per ratxes. Ara a veure, esperem que s'hagi despertat i que agafi el gust a fer gols i a seguir treballant, però bueno, la filosofia de l'equip és això, seguir treballant, intentar estar serios darrere, portem 2 jornades sense encaixar, que això també jo crec que és molt important, i bueno, pues seguir treballant, ja el dimarts ja pensar en el següent i que també serà igual de difícil, i és la filosofia nostra, partit a partit i treballar setmanalment com ho estem fent i els resultats ens portaran a estar on ens mereixem.
Ha tingut els primers minuts Idris, a la segona part,
Sí, Idris, bueno, Idris va tenir una contenció administrativa amb la federació, al final s'ha solventat a favor dels Sitges i sobretot del jugador, poquet a poquet, vull dir, porta un temps sense jugar, però bueno, però és un jugador que ens donarà amplitud d'armari a la plantilla, és un jugador que té experiència, és un jugador que té un plus d'agressivitat que a tots els equips va bé i augmentarà el nivell d'exigència per entrar en convocatòries, en alineacions, però sobretot a convocatòries, i això és bo. Després també, afortunadament, Pepe sembla que no té res, que també és un jugador que serà important quan es posi bé, i Ricard també sembla que en principi la lesió que tenia a la cama era una cicatriu antiga, que hi ha una petita, un residu de dolor, però en principi no és important, té alguna cosa d'esquena, però no és important, amb la qual tard o d'hora també el recuperarem. Llavors, mentre més gent de plantilla tinguem, doncs seguirem sent competitius i a treballar com estem fent fins ara.
Clar, això és una bona notícia en aquesta fase del campionat ja, eh?
Sí, no, és important perquè al llarg d'una temporada doncs sempre hi ha baixes per diferents motius, motius professionals, motius de lesió, motius de malaltia, i és important doncs tenir la gent endollada. Llavors és important també per l'entrenador a l'hora d'escollir una convocatòria i una alineació, ens dona mal de caps, perquè la veritat que a vegades avui s'ha quedat gent a la banqueta que tranquil·lament podia haver jugat, però bueno, estem aquí José Luis, Carlos i jo per prendre decisions, i la veritat que ens ho posen complicat perquè el nivell de compromís i d'exigència als entrenaments és bo. Però això també ens agrada perquè també ens fa trencar-nos el cap i intentem ser bastant junts, justos i coherents, i a partir d'aquí ells saben que si treballen, tard o d'hora tindran la seva oportunitat, i així ho estem demostrant.
I bé, la setmana que ve Sant Pere Molanta, també en dissabte, com avui, eh?
Sí, partit complicat perquè bueno, no oblidem que el Molanta és a filial del Vilanova i clar, no sabem quin Molanta ens podem trobar, perquè no és el mateix que tinguin dos o tres jugadors del Primera Catalana que no els tinguin, però bueno, intentarem pues, agafar informació del Molanta. És un camp de gespa natural, serà difícil, és un derbi, si no és de comarcal, sí intercomarcal, i sempre hi ha el seu morro, pues, jugar contra el Sitges, Molanta. Bueno, esperem que es vegi un bon partit de futbol i a veure si estem encertats i seguim la dinàmica que portem fora.
Partit especial per tu?
No, bueno, una mica sí, perquè és un club que li guardo simpatia. Jo tots els clubs que he estat bé, per diferents motius, les etapes comencen i acaben a tot arreu, i va acabar d'una manera una mica, sí que va ser un regust amarg, perquè crec que tant Arturo com jo vam fer una feina bastant bona, però bueno, el president va creure convenient pues, que canviar l'entrenador per X motius que ara tampoc entrarem, i ja està, no passa res, porta tancada. Ara estic al Sitges, estic molt content, i aniré ja pues, a intentar guanyar el Molanta com he fet amb tots els partits que porto des que estic entrenador del Sitges. No serà un motiu més especial. Sincerament, quan era jugador pues, sí que tenia aquesta ansietat, aquesta il·lusió, aquestes ganes, però ara com a entrenador tots els partits ens semblen difícils. Jo preparo cada partit amb la màxima il·lusió, i el Molanta no serà diferent.
Passa que és un equip molt irregular, no, el Molanta?
Bueno, són equips que són filials, és una mica un cas, hi ha una certa similitud amb el Sobrenc. El Sobrenc CB, vull dir, en funció dels jugadors que baixen, canvia molt el nivell. Tinguem en compte que tant el Sobrenc Primera Catalana com la nova Primera Catalana està en una categoria molt alta, molt exigent, i si estan a la plantilla de Primera Catalana són bons jugadors, i quan baixen pues, volen demostrar que es mereixen jugar al primer equip i volen agafar ritme, i són jugadors que marquen diferències a la categoria, amb la qual varia molt el Molanta, i en aquest cas estem parlant del Molanta, com podríem parlar el Sobrenc B, en funció dels jugadors que tenen al camp.
Quan parlàvem, ja per acabar, quan parlàvem al principi, doncs el que estava fent el Sitges per a molt era sorpresa. Ara ja no comença, ja no és tan sorpresa. El Sitges està allà dalt, una jornada més, i doncs això se lo té que començar a creure a tothom, no?
Sí, bé, nosaltres ens creiem a la feina, creiem en el treball, però no podem treure pit, perquè amb això del futbol, quan jo tenia un entrenador que deia quan treien pit, la següent jornada et fotien una hòstia i et sortia joroba, i això és una mica així. A la que ens pensem que som bons, començarem a ser més dolents. Nosaltres tenim que treballar la mateixa humilitat, el mateix compromís, millorant les cosetes que no acabem de fer bé, potenciant i mantenint les que acabem fent bé, i bueno, la veritat que el grup a nivell de compromís i a nivell humà és bo, vull dir, es respira un ambient bo, i bueno, estem aquí i intentarem estar aquí el màxim possible, vull dir, intentarem ser competitius tant a la jornada 1 com ho vam ser, com a la 15, com a la 30, i aquesta és la idea. Ara doncs, ve el següent partit, que estem a dalt, doncs, molt que millor, vull dir, aquí em sembla que tots són competitius, i ningú, si podem quedar quarts o cinquers, no quedarem sisers, això t'ho asseguro, però sense cap tipus d'exigències i cap tipus de pressió per part ni del club ni dels jugadors. Això sí, vull dir, si ens veiem a dalt, pues, si ens volen treure d'allà dalt, pues, serà perquè també corren els contraris, no regalarem res.
Ja, ara sí que és l'última. La setmana passada doncs, l'equip va guanyar, però potser no va jugar bé. Doncs avui com l'has vist?
Bueno, això, és que això del futbol, jugar bé, no jugar bé, és una mica subjectiu. Vull dir, hi haurà gent que li agradarà més jugar més amb estil curt, hi haurà gent que preferirà pues, buscar joc directe i segones jugades, hi haurà gent que buscarà més profunditat per bandes, gent que buscarà més joc interior. És una mica relatiu, però a fi de comptes el futbol són gols, el futbol són punts i després el que val és la classificació. Després podem dir si podem jugar, tenir més possessió més curta o tocar més en curt. Això sempre és respectable, sempre és discutible, però a fi de comptes el que val és els tres punts de classificació i és això, i és el futbol.
Molt bé, Rafa, doncs per la sèptima, que és la setmana que ve.
Esperem que sí, treballarem per al Simbes, no intentar-ho.
Doncs això, la recerca del que seria la setena victòria consecutiva, el compromís, com deia el Rafa, és complicat, perquè veurem quin volant es trobarà al Sitges, Toni. Sí, un Molanta reforçat per jugadors del Vilanova o un Molanta més assequible, per dir-ho així?
Sí, no, reforçat. Ells han buscat de jugar el 17 a la tarda per poder disposar d'aquests jugadors, no? Són tres jugadors interessants. Jo he vist a dos jugar i los vaig veure, me va agradar molt, sobretot
el Marcel i Valdosera.
No he vist a l'Iker,
Iker Pujol.
A l'Iker Pujol. També és un molt bon jugador, però aquest no l'he vist ara jugar, però ahir la sensació que va tenir d'aquests dos jugadors, que són jugadors que la primera catalana van marcar una miqueta al desenllaç del partit, tu imagina la tercera.
I parlant de jugadors, bones notícies, com han escoltat, perquè Pepe i Ricard no tenen res important de les seves respectives lesions i, per tant, a poc crec que es podran anar incorporant a la disciplina del grup.
Sí, són interessants perquè recuperes a Idris, no? Ja tornes a tenir Idris, ara recuperes el Pepe al mig del camp, i si te falta referent en atac, home, Ricard és una bona referència en atac.
Doncs bé, pendència també del que pugui fer el Sitges la setmana que ve, com dèiem, a partir de les 5 de la tarda, parlem de setmana que ve, dissabte que ve, a partir de les 5 de la tarda al camp del Sant Pere Molanta. Sempre difícil camp del Sant Pere Molanta. I bon punt, sens dubte, el que va sumar el Sobrense B al camp de l'Òdena.
Molt bon punt perquè va ser molt col·lectiu, va ser un punt d'equip que va treballar tothom, i davant d'un equip que no sap el que és perdre el seu camp, com és l'Òdena, però el Sitges va esgarrapar un important puntet que li té que servir de motivació de cara a aquesta recta final de l'any.
Sí, repara el Carme amb el Sobrense B.
Bé, aquí tenen que guanyar.
És un partit, bé, no volem caure en el tòpic ni a la trampa de dir que serà fàcil, però en qualsevol cas, una bona oportunitat per al conjunt de Cigor Bengua per assegurar els tres punts d'aquí del municipal de Badols després de la patacada que van patir amb el Piera fa un parell de setmanes, però entenem que aquest punt al camp de l'Òdena és bo, sobretot des del punt de vista anímic. Són les 4 i 47 minuts de la tarda, a punt ja d'obrir bloc poliesportiu. Anem al bàsquet. S'ha disputat la vuitena jornada amb la Lliga Neva i, malauradament, dissabte a la tarda el bàsquet Sitges va patir la seva quarta derrota consecutiva. Mal moment, sens dubte, per als homes d'Edu Piñero, que van caure amb aquí a Pinsbens 55-73 davant el Club Bàsquet Mollet. Per tant, diferència contundent de 18 punts. Partit que al descans ja el Sitges havia encaixat 43 punts. Vaja, va ser una rèmora important de cara a intentar capgirar el marcador en els dos darrers quarts. 16-27 al primer període, 11-16 al segon, 13-15 al tercer i empat a 15 en el quart i definitiu període. Màxim anotador del Sitges, en Gerard González, va anotar 14 punts per part del Mollet, i en aquest cas com a màxim anotador del maig va ser Xavier Costa amb 19 punts. Un Mollet que no va perdonar, que no va tenir compassió d'un Sitges al qual, ara ho escoltaran, Edu Piñero doncs reclama aquesta intensitat, sobretot defensiva, que tenia l'equip al principi de temporada i que li va servir per guanyar els primers partits en aquesta Lliga EVA. Per tant, Edu Piñero, una miqueta allò Capcot, trist per aquesta derrota, com dèiem, la quarta consecutiva del bàsquet Sitges.
Partidos, y bueno, lo único que hay que hacer es ponerse en mono de trabajo y sabemos cuál es el problema. Si no defiendes en esta categoría, pues no, poco tienes que hacer. Primero dos cuartos nos han metido 43 puntos y en los siguientes tercero y cuarto nos han metido 30, que es más o menos lo que se tiene que intentar. Que luego en ataque y tal, pues no estés más acertado o menos acertado, pero nunca tienes que olvidar que en defender, pues, y bueno, cosas que se van trabajando durante la semana, pues sabíamos lo que nos iban a hacer, que iban a hacer cambios y todo, y bueno. Pero cuando no estás intenso en defensa, difícil que en ataque pues puedas estar al 100%.
Más allá de este aspecto defensivo que comentas, al equipo se le ve un pelín atascado.
Sí, no, ya te digo, o sea, no hay esa chispa que hacíamos, por ejemplo, el partido de Igualada o el partido del Pardiñas, aún perdiendo, ya te digo, en la prórroga y todas estas cosas, pero estábamos, ya te digo, estábamos enchufados y la gente, pues bueno, a lo mejor pues el perder ese partido pues quiere decir que, bueno, que a lo mejor la gente pues ha bajado un poco en ese sentido, pero bueno, ya te digo, no hay que darle más vueltas, sino el martes trabajar e intentar recuperar a la gente pues un poquito y ya está, nada más, o sea, no se puede hacer más.
¿Preocupado?
Siempre, o sea, ganes o pierdas, siempre tienes que estar preocupado.
¿Más por la dinámica?
Exacto, eso está claro. O sea, a nadie le gusta estas dinámicas y a mí no me gustan, menos. O sea, a mí no, que las actitudes, ante todo, ves cosas que no me gustan y está claro que bueno, pero soy el responsable del grupo y el que tiene que poner aquí, pum, soy yo, no hay más.
De momento tienes dos fuera, Mauro y Roger.
Roger ya se ha acabado. Ya ha terminado la temporada para nosotros, creo que estaba haciendo muy buen inicio.
Una lástima
para nosotros, pero bueno, no es cosas que pasan durante la temporada y que sabemos que pueden ocurrir y que bueno, en estos momentos, pues bueno, va a ver lo que ofrecen por ahí, pero está la cosa muy difícil.
¿Hay que buscar algo?
Yo quiero, pero la cosa está un poquito difícil. Más o menos todos los equipos están todos hechos y está claro que nadie se quiere ir ni quiere dejar a sus jugadores ni nada por el estilo. Normal, ya llevamos 3 meses de competición y que todos los equipos están. Entonces, bueno, no sé cómo está el asunto. Ni hablar.
Tienes que hacer la carta a los Reyes.
No. Lo único que la carta de los Reyes es que bueno, que se animen y nada más. Que, joder, que sabemos que va a ser difícil, que estaban haciendo un buen inicio y que hay que volver a eso, a trabajar.
¿Más ahora quizás un aspecto de mental?
Yo creo que es un poquito eso, no más. O sea, yo sé lo que pueden dar, yo confío en ellos y me llevo 2 años y pico con ellos y sé lo que pueden dar. Y lo han dado al inicio con equipos difíciles igualmente y bueno, y no sé. Yo creo que los más es cambiar un poco el chip y punto, nada más.
Venga, acabo. San Adrià, la semana que viene. No sé si decir un equipo de vuestro nivel, de vuestra liga.
No. Yo lo único que pido es que en ello lo que los jugadores se den cuenta de que bueno, de que hay que trabajar y que cada entrenamiento hay que dar el 100% para llegar al partido pues predispuesto a hacer las cosas y escuchar y todo. Seguro que San Adrià es un equipo agresivo, pero bueno, si nosotros tenemos actitud, seguro que pelearemos el partido para ganarlo. Y bueno, la intención es esa, hacer las cosas para ganar, no intentar las cosas, sino hacer las cosas para ganar, que es lo que hacemos durante toda la semana.
Bé, doncs ja ho han escoltat. Objectiu, recuperar aquella intensitat, sobretot des del punt de vista més defensiu, perquè després, ja ho deia Déu Piñero, podràs estar més o menys encertat en el balanç ofensiu. Males notícies. Roger Saladier definitivament s'acomiada de la temporada. Deia Edu que s'intenta o seria bo poder incorporar amb algun jugador, però que està molt, molt difícil. Bé, ja ho han escoltat. Ara, a dia d'avui, tothom està ben col·locat i és difícil poder fitxar algun jugador de nivell. Mauro Pérez també no va poder jugar. En aquest cas no és una lesió greu. Mauro, que intentarà treballar per ser dissabte al matí, horari una mica estrany, a les 11 del matí jugarà el bàsquet Sitges dissabte a la pista del UPSA Sant Adrià, un Sant Adrià que ve de perdre 183 a la pista del Morabanc Andorra. De moment, així estan les coses, cal una reacció, però sobretot, insistint, en aquesta intensitat defensiva que havia dut l'equip a guanyar els primers partits de la competició. Seguint parlant de bàsquet, perquè pel que fa amb el Sènior B, aquests, com vulgarament es diu, ho diré així, van al seu rotllo, van guanyar clarament 47-91 a la pista del Club Bàsquet La Palma. Vaja, estan fent autèntiques pallisses en aquest campionat territorial. Derrota, en canvi, del sènior femení, que va perdre 70-44 a la pista del Reus Deportiu. D'aquí uns moments anirem a l'hoquei patins, però els volem repassar uns quants resultats més. Per exemple, destacar, i en majúscules ho diem així, la primera victòria del primer equip femení del Sourense, 1-4, al camp del Pubilla Casas, que és el tercer classificat. Atenció, magnífica actuació, així ens ho van dir, de la jugadora infantil Júlia Pérez, que va ser autora de 3 dels 4 gols del conjunt ahir entrenat per Xavi Areu. Per tant, les noies del Subuca deixen la cua momentàniament de la classificació. Victòria també del conjunt alevi infantil, que va guanyar per 1-6 al camp del Vegas. A la primera nacional catalana de futbol sala, derrota 3-2 de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges a la pista del Papiol en waterpolo. A la Lliga Catalana de Segona Divisió Masculina, empat a 11 entre el Club Waterpolo Garraf i el Club Natació Minorisa. Pel que fa a la Lliga Catalana de la Primera Divisió Femenina, derrota del conjunt femení del Waterpolo Garraf 2-23 amb el Minorisa. Parlem també d'en rugby, perquè a la Divisió d'Honor Catalana hem assistit al que ha estat la setena victòria consecutiva del primer equip del Rugby Club Sitges, 5-33 a Banyoles, amb el Garrotxa en Rugby Club Banyoles. Per tant, setè triomf consecutiu per als sitgetans, que estan molt i molt bé aquest any a la Divisió d'Honor Catalana. Victòria també 45-17 del sub-18 i triomf del sub-16, 87-0 davant el Sant Cugat. Vinga, anem a l'hoquei, perquè en el Club Patí Subursitges va aconseguir aquest passat dissabte el seu novè triomf consecutiu. Objectiu, ens ho deia un dels seus jugadors el passat divendres, Jofre Toledano: no perdre cap partit. Serà difícil, Toni, això.
Sí, serà difícil, serà perquè... difícil,
però doncs... bé, d'entrada perquè dissabte tens una prova de foc, que sí, és a la pista del Monjos.
Sí, amb un equip que té fins i tot un jugador de l'hoquei lliga, no? Mm-hmm. I no serà fàcil. Vaig veure un molt bon equip del Patí Sitges, me va agradar molt, jo penso que és un equip molt compensat. No tindrà fàcil el Monjos, com tampoc ho tindrà fàcil el Patí Sitges, però serà un partit per veure'l, eh?
Dissabte es va desfer del Cambrils per 9-2, per tant... una victòria més al Sarró.
Una més.
Ara lidera la classificació en solitari, bàsicament perquè el Monjos no ha jugat aquesta jornada. Són 27 punts que té el conjunt de Carles Busquet, 24 al Monjos, 21 al Casal Espluga, que també es perfila com un dels outsiders aquesta campanya, però en fi, si tot segueix més o menys com fins ara, Toni, aquest equip té molt bona pinta, el del Sitges, evidentment.
Sí, si no perd efectius, per lo que sigui, doncs a lesions o el que sigui, penso que és un equip molt compensat, treballa molt bé, sap a lo que juga, i doncs és un equip per mi de primera catalana. Ara falta fer la feina.
Escoltem Carles Busquet, el míster del Club Patí Subursitges, després d'aquesta victòria 9-2 davant el Cambrils.
Sí, tenim un bon equip per fer alguna cosa important. Res, segueixi amb la mateixa línia.
Ells s'han defensat molt bé, vull dir, s'han defensat molt bé en quadre, en rombo basculant i quadre. Doncs quan vosaltres heu realment posat més velocitat, l'heu fet molt de mal, eh?
Sí.
El que passa que, clar, el partit anava bé i per això potser no l'ha posat tanta velocitat, sobretot a la primera part. A la segona podria haver marcat més gols.
Sí, sí. Bueno, quan et trobes un equip que et fa rombo, quadro, és més complicat rodar bola, que s'encomana un joc més lent i costa més arribar a porteria. Tot i així, hem pogut arribar bastants cops, jugant per fondos i tal, o sigui que jo estic content amb com hem jugat.
Molta efectivitat.
Molta paciència s'ha de tenir.
I molta efectivitat de cara a la falta de dieta i penals, eh? Pràcticament no s'ha fallat res, perquè sí, la que l'àrbitre no ha vist també ha entrat.
Sí. Bueno, amb el hockey modern que se li diu ara, es decideixen molt els partits amb directes i penals, I això es veu que bueno, tenim una efectivitat boníssima, tant en directes com durant tot el partit, amb arribades constants i màxima efectivitat. Si no, no arribaríem als partits amb 10 gols, 9, 11...
Doncs esteu líders allà compartint amb el Monjos, però és que dissabte que ve hi ha un partidàs, eh? Sí. Monjos, Patí Sitges, aquí se pot decidir alguna coseta, no?
Bueno, aquí, bueno, no, sí que es veurà potser, depèn del resultat, una miqueta, aviam com és, però bueno, no vol dir res, potser et toca un dia que no estàs bé, un àrbit que et pot... liar i bueno, no sabem el que ens trobarem, hem vist el Monjos una miqueta, els coneixem els jugadors de sobre i bueno, tenim ganes d'anar i medir-los, mesurar-los.
A veure què passa. Jo, parlant amb tu al principi de l'entrevista, et deia, sembla mentira, fa 4 dies que començaves a patinar, ara estàs entrenant un equip, i pot ser l'any del Patí Sitges aquest, eh?
Bueno, aquesta era la idea, la intenció, vam agafar contacte amb jugadors que han vingut i estan donant el callo, hi ha molt bona plantilla, jo feia temps que no veia un equip de segona catalana Patí Sitges tan potent, dic de segona catalana, eh?
Sí, sí, sí.
I crec que aquest any sí que es pot, però no ens podem relaxar ni un pèl, hi ha 4 partits de la temporada molt complicats i mai se sap. Sí que hi ha l'opció aquesta que promocionen 2 més i et donen una miqueta més de peixet per poder pujar, però bueno, nosaltres venim a cada líders i és el que volem i no complicar-nos.
Quina llàstima, podríem pujar 2 com l'any passat, eh?
O fa 4 anys que podria haver sigut així.
Sí, sí.
Perquè jo de jugador m'he quedat 3 vegades seguides a les portes.
Com a jugador.
Com a jugador.
Ara com a entrenador pots aconseguir, eh?
Com a entrenador pot ser, aviam, ojalà.
Com et trobes?
Bé, molt bé, molt bé. Treballem molt bé durant la setmana, un compromís total amb l'equip, no fallen, moltes ganes, ja se venen superbé, es coneixen de fa molt temps també i, bueno, de moment ens respectem tots i així van els resultats.
Ja l'última, estem parlant d'un hoquei de segona catalana, però és que avui s'han vist jugades d'hoquei lliga, eh?
Pues, bueno, d'hoquei lliga no ho sé, però sí que juguem un rato, i més si avui perquè el rival feia una zona molt tancadeta, molt tancat, i és molt antipàtic,
sí. Sí.
Però quan juguem que ens fan individual, i aquí sí que són perillosíssims, com ens deixin espais ja...
Doncs ho deia el mateix Carles Busquet, com ens deixin espai, l'equip rival ja està mort. I una bona vara de mesurar, com deia el mateix míster del Club Patí Suburs Sitges, la d'aquest proper dissabte a la pista del Monjos. El partit que, home, no direm que serà decisiu, però sí important per saber on estan uns i per saber on estan els altres. Derrota, en canvi, 6-8 del sènior B davant el Club Patí Flix. També en recordem que el juvenil va perdre 2-1 amb el Sant Just, que l'Aleví ho va fer per 7-1 a la pista del Bartino, i també va perdre el Prebenjamí Iniciació, ho va fer per 3-1 amb el Club Patí Vilanova. Són gairebé les 5:03 de la tarda, ho hem de deixar aquí. Toni, gràcies.
Molt bé.
Gràcies a tots vostès de nou per fer-nos confiança. Tornem dimecres a partir de les 4 a la tertúlia Pilotes Fora. Adéu-siau, bona tarda.